Notícies Migdia, amb Núria García.
Temporal que ha creuat Sabadell en les últimes hores ha causat estralls. Una vintena de veïns continuen fora de casa seva després que els seus pisos situats al carrer Peñalara de Sant Julià s'hagin inundat durant la nit. L'arquitecte municipal ha visitat aquest matí la finca per inspeccionar-la. Segons han dit els mateixos veïns a Ràdio Sabadell, la inspecció ha determinat que el bloc és del tot segur. L'Anna és una de les veïnes desallotjades.
I lo que nos dice es que el bloc sí que tiene seguridad, pero claro, de la manera que está, es tanta el agua que todavía hay por sacar, que hasta que esto no esté seco no podemos tener suministro de luz. Entonces está todo inhabitable porque todavía sigue cayendo agua. Poca o mucha sigue cayendo agua. De momento creen que en 48 o 72 horas podemos entrar de nuevo, pero no, tampoco nos garantizan nada.
Tot i això, els desperfectes en els habitatges són evidents i els veïns no podran tornar a casa seva en 2 o 3 dies, en el millor dels casos. D'altra banda, encara continuen les afectacions a la línia S2 de Ferrocarrils. Els trens no circulen entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze per l'acumulació d'aigua a les vies. De seguida actualitzem quina és la situació amb el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, que ens atendrà d'aquí a uns minuts.
Titulars.
L'entorn dels CDRs detinguts ara fa un mes en diverses poblacions catalanes demanen el seu alliberament immediat. Helena Molisten, molt bon dia.
Bon dia. Denuncien irregularitats judicials en el cas, que encara no han estat jutjats i que són presos polítics. L'Anna és la parella del sabadellenc Xavi Duc.
7 d'elles van ser traslladades a Madrid i empresonades injustament. Des d'aleshores estan segrestades per l'Estat. Els empresonats són fills, germans, parelles i pares. Són persones compromeses amb el nostre país, amb les seves viles i ciutats i amb la seva gent. Són persones empresonades per les seves idees i els seus valors independentistes. Els nostres familiars són presos polítics.
Durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest migdia a Sabadell, Alerta Solidària ha informat que el perpetuenc Ferran Jolis ha estat castigat a 3 mesos sense poder parlar ni fer un vis-a-vis amb la seva parella i el seu pare.
Doncs aquest vespre, a partir de 8:15, hi haurà una concentració en suport als detinguts el 23 de setembre passat al racó del Campanar. Els veïns del carrer Santa Eulàlia de Can Puiganer denuncien una plaga de rates que persisteix des de fa setmanes.
Tot i que l'Ajuntament ha assegurat als veïns que s'ha posat reticida en 26 punts de la zona, els afectats asseguren que les rates no han desaparegut i, de fet, estan arribant a les cases. Ana López és veïna del carrer Santa Eulàlia.
Estaba hablando con una vecina y me ha dicho que esta mañana pues corrían por allí, que incluso han atropellado a una. O sea que hay vecinos que se les ha metido dentro de las casas. Yo no he tenido ese problema porque yo vivo en un último piso, pero sí que de vecinos que se le han metido en casa, que hay los patios que están llenos de ratas y que aquí no se hace nada.
Des d'Esquerra Republicana han reclamat al govern municipal que actuï amb celeritat perquè la plaga no es converteixi en un problema de salut pública al barri.
El Sabadell ha tornat a la feina avui en un dia marcat també pels aiguats. L'equip s'ha entrenat a Olímpia en comptes d'allà on tenien previst fer-ho, a Sant Oleguer.
A més, la nova Creu Alta també ha patit els efectes de les pluges torrencials que han caigut a Sabadell aquesta nit. A partir de 2:00 a l'Hotel Suís escoltarem Aitor Pascual, que fa uns minuts ha passat per sala de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la previsió del temps. Avui especialment pendents de quin temps farà i de si ja ha passat del tot el temporal per la ciutat. Ens ho explica el Xevi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'aquestes importants precipitacions que han afectat a pràcticament tot el territori, amb precipitacions superiors als 100 litres per metre quadrat a moltes comarques, però amb puntes de fins a 200 litres per metre quadrat, concretament punts del Baix i Alt Empordà i sobretot a l'interior de les comarques de Tarragona, a poc això ja és història. Encara quedaran, però, durant aquesta jornada, ruixats cap al nord del territori, però res a veure amb el que hem tingut durant les darreres hores. Encara, però, queden restes de temporal en forma d'alçada de les onades, és a dir, que atenció a l'estat de la mar, perquè concretament tota la façana litoral les onades poden superar els 2,5 metres d'altura i fins i tot els 4 metres cap a punts de les comarques situades a la Costa Brava. Pel que fa a la cara de mar, doncs situació molt estable, en general domini de l'ambient assolellat, algunes boires matinals i només esperem algunes gotellades cap al final del dia a punts del vessant nord. Les temperatures, poc a poc, aquests propers dies, s'aniran recuperant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem a la informació del trànsit. I comencem parlant de transport públic. Ja us ho hem dit, aquestes incidències a la línia S2 de Ferrocarrils que han complicat i molt la circulació de trens aquest matí a la ciutat de Sabadell. Ens ho explica amb tots els detalls el Borja Mariano des del Transmet. Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem d'advertir als usuaris que la forta llevantada d'ahir a la nit ha deixat nombroses afectacions al transport públic. Pel que fa a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, a Rodalies de Catalunya, no hi ha servei entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes per una xapa metàl·lica que ha caigut sobre la catenària. Així, els trens de la R1 han de finalitzar i iniciar el servei a Malgrat. Sense deixar la R1 per fortunatge, es circula per via única entre Mataró i Vilassar de Mar. Afegir que totes les línies de Rodalies de Catalunya circulen amb retards generalitzats. D'altra banda, Ferrocarril de la Generalitat està donant servei alternatiu per carretera entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, a la línia S2 de Barcelona al Vallès. La resta de transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, Borja, i pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, també força complicacions a aquesta hora, conseqüència dels efectes de les pluges, moltes esllavissades han provocat que hi hagi problemes de circulació i retencions en alguns punts de la geografia catalana, però ens interessem perquè pel que més de prop ens toca, que és la nostra comarca, hi ha problemes, per exemple, a la BB-1221 a Terrassa en direcció a Navarcles. Hi ha 36 quilòmetres de circulació intensa en els dos sentits de la marxa a conseqüència d'unes esllavissades. També hi ha problemes a la BB-1248, també a Terrassa, en aquest cas, on hi ha un carril tallat d'aquesta carretera en sentit castellà. També es produeixen retencions durant un quilòmetre a conseqüència d'esllavissades. I també acabem explicant-vos que també hi ha problemes en una vintena de carreteres catalanes més. Passant 8 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Desallotjats al carrer Penyalara del barri de Sant Julià no podran tornar a casa seva fins d'aquí a 2 o 3 dies. Així ho han apuntat alguns dels inquilins de Ràdio Sabadell després que l'arquitecte municipal hagi revisat aquest matí l'edifici per avaluar-ne els danys. Segons assenyalen els veïns, l'estructura de l'immoble està intacta i és completament segur. Ara bé, la gran acumulació d'aigua arran de les esquerdes al sostre dels segons pisos ha provocat grans desperfectes en els habitatges. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Segons l'Anna, que viu als baixos de la finca, el seu pis és un dels menys afectats pels forts aiguats, però ha afirmat que n'hi ha d'altres, en especial els segons, que estan totalment inhabitables i que s'haurà de llançar tot.
Bueno, mi piso es uno de los menos afectados. Yo de momento lo que tengo afectado son todo lo que son la entrada, alguna puerta, techo de la entrada y algún mueble, pero principalmente es lo mínimo, que hay pisos que están para tirarlo todo.
Les esquerdes als dos segons pisos van provocar la inundació d'aquests habitatges i que de retruc els primers i els baixos també es veiessin afectats. Els veïns van decidir tallar la llum per precaució i van trucar sense èxit al 112 fins a 10 vegades. L'Anna ha explicat que finalment la policia municipal es va personar al lloc dels fets i van decidir desallotjar-los per la gran acumulació d'aigua.
Bueno, lo primero que hacemos es avisar a 112, que no nos coge el teléfono. Tuvimos que llamar como 10 veces y no conseguimos que llegara nadie. Al final tuvimos que llamar a las 2 de la mañana a la urbana, que es la que gestiona que vengan los bomberos, y nos desalojan a todos simplemente porque está la magnitud del agua que entra, que no sabemos lo que puede afectar a la estructura del edificio. Se cortó el suministro de luz, nos cortamos el suministro de luz simplemente más por protección, más que por otra cosa.
En total hi havia una vintena de persones fora de casa seva des d'aquesta matinada. 13 han anat a casa de familiars o amics, com és el cas de l'Anna i la seva filla. 4 han estat reallotjades per l'Ajuntament, mentre que 2 més han estat derivades al Taulí. Es tracta d'una dona gran que acabava de ser operada i la seva filla que l'acompanyava.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara? La ciutat recupera la normalitat, mica en mica?
Doncs sí, des de primera hora estem treballant per retornar a la normalitat després de totes aquestes incidències. Com sabeu, a primera hora hem fet una reunió d'emergència amb diferents serveis municipals per valorar les actuacions que s'havien fet, l'afectació i coordinar les actuacions a desenvolupar a partir d'ara. En primer lloc, sí que avui doncs, traslladar a l'Ajuntament l'agraïment als treballadors i treballadores municipals, així com d'altres organismes i institucions que han estat treballant aquesta nit als serveis d'emergències per minimitzar l'afectació i donar suport a totes les persones afectades.
Ara ho dèiem, l'arquitecte municipal que ha inspeccionat aquest matí l'edifici del carrer Peñalara ja ha emès un primer informe sobre l'estat de la finca. Quines són les principals conclusions?
Exacte. El que ha dit l'arquitecte municipal, que té coherència amb el que ja van dir els bombers, és que els danys no són estructurals, però de tota manera els veïns no podran tornar de manera immediata a l'edifici. Calculem que en unes 48 hores sí que ho podran fer. Ara mateix hi ha una humitat considerable a l'interior dels habitatges i per tant això suposa que hi hagi cert risc elèctric i per tant per seguretat fins que no estigui resolta aquesta situació els veïns no podran tornar encara a l'edifici. Com dèieu, hi ha 19 persones que van ser desallotjades, en principi les 13 que estan a cases de familiars podran seguir allà fins que hagin de tornar i des d'Acció Social sí que estem treballant en oferir una solució més estable tant a les 2 persones que havien estat traslladades al Taulí com a les 4 persones que vam allotjar d'urgència a aquesta matinada.
A banda d'aquest immoble, regidor, la gran tromba d'aigua de les últimes hores ha afectat també alguns centres educatius de la ciutat que han vist alterada la jornada lectiva habitual. Quins són exactament i què ha passat?
Entre d'altres hi ha l'escola Bressol Espronceda, les escoles Catalunya, Andreu Castells, Joan Montlló, Espronceda, Arraona, Roureda i Sallarès i Pla, que ha entrat aigua en algunes de les aules. En alguns casos també s'han produït allò tolls d'aigua als patis i ja s'estava treballant per solucionar-ho i de moment no ens costa cap incidència més a banda d'algun tall de llum. També hi ha una cosa, no?, que el funcionament dels centres depèn de la Generalitat i per tant totes aquestes incidències les tenim recollides i ja està treballant per solucionar-ho, però a marge d'això els centres han funcionat amb relativa normalitat.
També doncs, hi ha hagut afectacions, evidentment en aquests episodis són habituals a l'espai públic. De fet, Sabadell és una de les ciutats que més trucades ha fet durant la nit al telèfon d'emergència 112, més d'una setantena. Quines han estat aquestes afectacions?
Són diverses afectacions que s'han produït. Per exemple, els ponts de la Gran Via, que en algun moment s'han hagut de tallar durant la nit, que ara ja fa hores que estan tornats a obrir fins que l'aigua no ha quedat absorbida, diguéssim. I després, acumulació d'aigua en alguns punts de la ciutat, com per exemple a l'Avinguda de Can Bordoll, a la Rambla d'Ibèria o a l'Avinguda Francesc Trabal, que sí que en aquests casos hi ha hagut alguns ocupants de vehicles que han quedat atrapats, han trucat als serveis d'emergència i de seguida se'ls ha rescatat. Això a banda també de doncs, els contenidors, no?, que s'han desplaçat, per exemple, i des de primera hora ja hi ha una grua de l'empresa que es dedica a tornar-los a col·locar al seu lloc, i afectacions a diferents punts semafòrics de la ciutat que ja s'estaven també començant a reparar.
L'altra gran incidència del temporal de pluja a Sabadell han estat les afectacions de la línia S2 des de primera hora del matí. La TUS també ha reforçat el servei entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sant Quirze, no?
Exacte, hi havia 6 autocars per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i després nosaltres hem posat a disposició 5 autobusos de la TUS, 2 d'ells aquells que són articulats, per reforçar el servei en hora punta, que hi ha hagut una acumulació considerable de gent i que després, al cap d'una estona, doncs, hi ha part del servei que hem posat que s'ha retirat per poder seguir mantenint les línies habituals del transport urbà.
Doncs aquesta és l'última hora del temporal de pluja a la ciutat de Sabadell que ens actualitzava aquesta hora el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Gràcies per atendre la trucada de Notícies Migdia.
Gràcies.
Com us dèiem, aquesta incidència a la línia S2 encara no està resolta. El tram entre Can Feu Gràcia i Sant Quirze s'està cobrint per carretera. També s'ha habilitat trens llançadora que surten cada 15 minuts entre les estacions de Can Feu Gràcia i Sabadell, Parc del Nord. La companyia també recomana els viatgers que per anar a Barcelona es dirigeixin a l'estació Sabadell Nord i facin servir la línia R4 de Rodalies en aquest intercanviador cap a Sabadell. També es pot fer servir la línia S1 fins a Terrassa, a Estació del Nord, i allà agafar la línia R4 de Rodalies per arribar a l'estació de Sabadell Nord. I fora de la ciutat, el temporal deixa almenys un mort i 4 persones desaparegudes al conjunt de Catalunya. Abans de les 10 del matí, els Mossos han confirmat que el cadàver trobat aquest matí a la platja de Caldes d'Estrac és l'home desaparegut que ahir va ser arrossegat per l'aigua a la riera d'Arenys de Munt. Durant tota la nit, els equips d'emergència l'han estat buscant des que van rebre l'avís de la seva desaparició a les 2 de la matinada. L'home tenia 70 anys i va ser arrossegat per l'aigua quan intentava recuperar el seu vehicle aparcat a la Rambla, Riera i Penya.
Al marge d'aquest succés, també hi ha desaparegudes 4 persones més. Per una banda, segons informen els Mossos d'Esquadra, el desbordament del riu Francolí s'hauria emportat un bungalou del càmping de Vilaverd a la Conca de Barberà, ubicat prop de la llera del riu Francolí. En la casa mòbil hi vivien 6 persones de la mateixa família, 2 de les quals han desaparegut, una dona de 69 anys i el seu fill de 42. Els altres 4 han pogut sortir del bungalou. A l'Espluga de Francolí s'està treballant també en la recerca de 2 persones que en el moment de la llevantada anaven en un vehicle. Segons Protecció Civil, un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb elles. A hores d'ara, els bombers han localitzat un cotxe buit volcat al riu Francolí i treballen per confirmar si és el dels 2 desapareguts. De fet, com dèiem, les comarques tarragonines han estat les més afectades pel temporal. Per exemple, l'Espluga de Francolí ha estat durament castigada i la riuada s'ha emportat al celler de Render Masdeu i també un restaurant d'aquesta localitat. El Baix Camp ha estat la comarca que més avisos ha enviat al servei d'emergències, 437 fins a les 10 del matí, d'un total de gairebé 3.000. Algunes dades: a Prades han caigut 267 litres per metre quadrat i al Forja 264. A la seva capital, Cambrils, s'han superat els 140 litres per metre quadrat i l'aigua ha fet caure un pont. Alguns cotxes han quedat atrapats a les rieres i els bombers han hagut de rescatar-ne els ocupants. 50 nens de 6 i 7 anys que eren en una casa de colònies han estat desallotjats i fins a 5.000 abonats s'han quedat sense llum aquesta matinada. A prop de Vinaixa, les Garrigues, ha descarrilat una locomotora d'un tren de mercaderia de l'empresa Captrain, que circulava per la línia R13. Uns quants metres de via s'han enfonsat com a conseqüència de les pluges i han fet volcar la màquina. Des de Protecció Civil es segueix recomanant evitar la mobilitat a les zones més afectades pel temporal, sobretot ara mateix a comarques de Girona i de Tarragona.
I des de primera hora del matí, el govern català s'ha reunit per fer un seguiment de les conseqüències de la llevantada. La comissió ha estat liderada pel president de la Generalitat, Quim Torra, però també ha comptat amb la presència de les conselleres Meritxell Budó, Esther Capella i Alba Vergés i el conseller Damià Calvet, així com els responsables del Departament d'Interior.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Les famílies i l'entorn del CDR detinguts ara fa un mes denuncien vulneracions en el dret de defensa dels seus familiars. Per aquest motiu han demanat la seva immediata alliberació i que s'arxivi el cas. També consideren que els escorcolls als seus habitatges van provocar-los molt de dolor per la mala actitud dels agents i que estan sent víctimes, asseguren, d'una campanya de criminalització. Ho han dit en una roda de premsa des de la plaça Sant Roc, on aquest vespre hi haurà una concentració de suport. A més, un dels detinguts ha estat sancionat després que els seus familiars denunciessin la seva situació processal.
Els 7 CDR empresonats sota el règim FIES 3, el que significa que tenen reduïts els drets a la intimitat, a la sociabilització i que totes les seves comunicacions són intervingudes, un tracte que només es dona a aquells presos que presenten més perillositat. Però cal recordar que en el seu cas encara no han estat jutjats i es troben en presó provisional. Per aquest motiu, la parella del perpetuenc Ferran Jolis, la Mireia, en reclama la immediata posada en llibertat.
Que ens els han pres amb mentides. Són persones que es troben en règim d'aïllament dins de la presó, a 650 quilòmetres de les famílies i que se'ns fa molt difícil de visitar. És per això que un mes després del seu empresonament les famílies exigim el seu alliberament immediat i l'arxivament de la causa contra tots ells. I que mentre això no s'aconsegueixi, que es treguin de l'aïllament. Els dos detinguts que encara es troben en aquesta situació.
Han denunciat amenaces dels agents mentre escorcollaven els seus pisos i el desmantellament dels habitatges. També que se'ls va intentar interrogar durant els trasllats i que els van fer signar actes de registre sense que les poguessin consultar. Dos dels detinguts, a més, també van acabar acceptant un advocat d'ofici quan en tenien un d'alerta solidària, tot plegat en un ambient de vulneració del dret a defensa. Ho ha assenyalat el David, oncle del sabadellenc Jordi Ros.
L'obstaculització a l'accés a l'assistència lletrada des del primer moment a la major part dels detinguts, la manca d'informació dels seus drets en el moment de la seva detenció, així com que tampoc se'ls va informar dels fets que se'ls acusava. Denunciem els intents d'interrogatori durant el trasllat, també la incomunicació dels detinguts després de la detenció, ja que 5 d'ells van estar sota custòdia policial durant 30 hores sense assistència lletrada, en un cas no va poder contactar amb el seu advocat en 5 dies i en un altre fins al 23è dia.
Durant la roda de premsa, la parella de Ferran Jolis ha anunciat una novetat d'aquest matí. Ara fa uns dies, ella i el pare del CDR denunciaven sospites que el seu familiar podria haver estat torturat o drogat durant els interrogatoris perquè tenia buits de memòria. Doncs aquest matí Jolis ha comunicat que havia rebut una sanció per part del centre penitenciari.
M'ha trucat a les 9 del matí, com cada dia truca a les 9 del matí. A les 10 i mitja m'ha tornat a trucar per dir-me que ha arribat a la seva cel·la i tenia una notificació que el sancionaven durant 3 mesos sense parlar per telèfon fix a casa, que no ens podia trucar, que no podia rebre trucades al locutori ni amb el seu pare ni amb mi, i durant 3 mesos també li prohibien els vis-a-vis familiars amb el seu pare i amb mi.
Des d'Alerta Solidària assenyalen la coincidència entre la denúncia feta per la parella i el pare de Jolis i el fet que ara se li impedeixi comunicar-se amb ells durant 90 dies.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
8 minuts per les dues, continuem avançant. El barri de Can Puiganer pateix una plaga de rates des de fa setmanes. Així ho han denunciat els veïns del carrer Santa Eulàlia, malgrat que l'Ajuntament assegura haver posat raticida en 26 punts de la zona. Els afectats denuncien que les rates estan accedint als patis a l'interior de les cases i reclamen una nova actuació per acabar amb el problema. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els veïns lamenten que fins a principis d'octubre havien presentat diferents instàncies a l'Ajuntament alertant de la plaga, però que no van rebre resposta fins que es van manifestar el dia 4 d'octubre al barri. En aquell moment l'Ajuntament es va comprometre a actuar, tot i que els veïns no han vist resultats. De fet, hi ha dos punts on el consistori està tenint problemes per intervenir: un solar propietat d'Endesa i una nau abandonada de propietat privada. Anna López, una de les afectades, ha apuntat a Ràdio Sabadell que la nau podria ser un dels focus de la plaga.
De l'autoexploració mamària continuada i repetida, no? És a dir, tocar-se.
No podíem escoltar Anna López. En tot cas, des d'Esquerra Republicana s'han fet ressò de la situació a les xarxes socials i han demanat a l'equip de govern que actuï amb rapidesa per evitar que la plaga s'estengui encara més. Des de l'Ajuntament fa pocs minuts que han respost a aquesta emissora assenyalant que no s'ha deixat d'actuar a la zona des del mes de juliol. No obstant això, reconeixen que queda pendent l'actuació a la nau abandonada, que no s'ha pogut fer davant la negativa del sense sostre a abandonar-la. Tot i això, la regidora de Salut, Sònia Sada, ha assegurat que s'ha obert un procés de mediació amb ell per convèncer-lo. Segons Sada, l'home es mostra disposat a permetre la neteja, però no té clar el fet d'haver de dormir fora de la nau durant una nit.
I queden poc més de 6 hores per a l'estrena de la Cenerentola. Avui s'aixeca el taló del teatre La Faràndula a les 8 del vespre. Encara que la vegada del divendres passat n'han endarrerit alguns preparatius, el vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, diu al programa Connectats que la primera funció d'aquesta òpera no els posa nerviosos.
No, nervis no. Penso que fa més de 30 anys que estem fent això. I no, penso, però sempre hi ha les ganes de fer-ho bé, no? Més que nervis, són ànsia de fer-ho bé, això sempre.
Torrents, que també és el director del programa Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell, diu que en aquesta versió l'ambient no és el de l'època romàntica, sinó que se situa en el moment del Charleston i la Belle Époque. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Fa més de 200 anys que es va estrenar la Cenerentola a Roma, musicada per Gioachino Rossini. La història de la Ventafocs, creada per Charles Perrault, és, per Jordi Torrents, una obra divertida.
És una òpera còmica, és molt divertida. És, a més, la producció, la muntatge tal com està ideat per en Pau Monterde li dona unes qualitats afegides, més que la típica història de la Ventafox que la coneixem tots, no? I a més la música de Rossini. Rossini va ser un revolucionari en la seva època, va canviar la manera de fer òpera i és una música molt brillant, d'aquella que surts de l'òpera, surts de la funció i tens les melodies al cap.
Precisament al programa demà, el director d'escena Pau Monterde diu que aquesta és l'obra del triomf de la intel·ligència, una crítica a l'estupidesa del diner i l'ambició. La direcció musical l'ha fet Daniel Gil de Tejada. Torrents ha traduït el sobretitulat que es projecta durant la funció i coneix amb tot luxe de detalls el muntatge. Per exemple, que degut als cànons de l'època, el cor de cant és només masculí, o que la sabata que el conte desllorigui la trama, aquí és un braçalet, perquè no era de bon toc una dona mestressa el seu peu nu en escena en aquells temps. Qui es faci enrere pel cost de les entrades ha de saber que el dissabte hi ha una funció de la mateixa Cenerentola que realitza l'Escola d'Òpera de Sabadell a un preu de 15 euros. Acabades les representacions a la Fràndula d'aquesta setmana, el cicle d'òpera de Catalunya continuarà per Vic, Sant Cugat, Granollers, Reus, Girona, Lleida i Tarragona. Els teatres on anirà potser no són els més adequats, un d'ells la Faràndula, però hi ha casos molt pitjors.
Hi ha molts teatres que encara és pitjor perquè el fossat de l'orquestra és mini i s'han de treure un parell de files de butaques de platea per poder acomodar l'orquestra. No són, no hi ha les condicions exactes, però bueno, fem-hi, penso que al públic li agrada i està fa molts anys ja.
Una orquestra que, com no podia ser d'altra manera, Núria, segueix sent l'Orquestra Simfònica del Vallès. A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 8086. 100% de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Ell per fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
El Ministeri de Foment xifra en 7,3 milions d'euros les pèrdues registrades a Catalunya per les mobilitzacions contra la sentència.
Concretament, s'estima que les reparacions per actes vandàlics han suposat un cost de 2,1 milions d'euros, dels quals 1,2 han estat a l'aeroport de Barcelona i a les instal·lacions de l'aparcament. Foment també calcula que haurà de gastar 600.000 euros en reparacions en la infraestructura ferroviària i més de 360.000 en carreteres i autopistes. A tot això hi cal sumar 1.200.000 euros per indemnitzacions per pèrdua o retard de trens. Així mateix, les pèrdues d'empreses com Adif, Renfe i Aena ascendirien als prop de 4 milions d'euros.
Tercer detingut per la seva presumpta participació en l'agressió d'un grup d'ultradreta, un jove antifeixista a Barcelona.
L'arrestat hauria intervingut en l'agressió registrada dijous de la setmana passada a Barcelona, després que confluïssin una concentració ultra amb una manifestació antifeixista. Ahir ja es va dictar presó per als dos altres detinguts per l'agressió. La investigació a hores d'ara continua oberta.
El president del Parlament, Roger Torrent, defensa que la proposta de resolució de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP en defensa del dret a l'autodeterminació és una opinió política sense recorregut jurídic i insisteix que no és una llei.
Torrent també ha assegurat que el debat parlamentari que s'està fent avui no desborda cap límit constitucional i posa d'exemple que el Parlament d'Extremadura va aprovar una resolució a favor d'aplicar el 155 a Catalunya i ningú el va recórrer.
I fem un últim apunt. La Guàrdia Civil protegeix l'empresa de mármol encarregada de l'exhumació de Franco, que es produirà demà per amenaces feixistes. La seu d'aquesta empresa ha aparegut en pintades que hi deien Viva Franco i Profanadores. Finalment, els treballadors de la companyia viatjaran escortats per la Guàrdia Civil fins al Valle de los Caídos. Mig minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Ara els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.